Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV d'aquest dilluns 10 d'octubre. Avui comencem parlant de caça. Comença la temporada de caça a l'Ametlla de Mar amb bones perspectives. Els caçadors de l'Ametlla de Mar aquest cap de setmana passat van poder gaudir de la primera jornada de caça general de la temporada. Des de la Junta es destaca la participació en aquest primer dia. A més, es van veure força perdius i conills. Tot i que cal tenir en compte que amb la calor poc habitual del darrer mes també s'ha allargat l'extensió de la mixomatosi, malaltia que contrauen els conills a través dels mosquits. Per tant, des de l'Associació de Caçadors s'espera que amb el fred es puguin caçar més conills. A més, el vent que va bufar aquesta primera jornada va fer que alguns caçadors optessin per anar al Tudó. Albert Bozas, membre de la Junta de l'Associació de Caçadors de l'Ametlla de Mar, fa una valoració de l'inici de la temporada.
En principi estem bastant satisfets, perquè pues bueno, si és veritat que cada any el primer dia solen ser bastant agraïts per al caçador, perquè se sol veure bastanta caça. El dia d'ahir no va tindre res en especial d'altres temporades, pues simplement... Pues ja comences a veure els destellos de com anirà la temporada i pel que sembla pues tindrem un molt bon any, ja és, sigui bé de conill com de perdiu. En principi pues ara el que mos mata una miqueta és el fet de que fa molta calor, però refiem que pues, tal com vagi venint el fred se vagi veient més conill i es puguin passar millors jornades de caça.
La temporada de caça general es tancarà en el cas de la perdiu abans de Reis i el conill vora el 15 de gener. Pel que fa al porc senglar, que es pot caçar de setembre a març, de moment s'han comptabilitzat moltes menys captures que la temporada passada a causa de les altes temperatures que sequen el terreny i, en conseqüència, als caçadors els costa seguir la pista d'aquests mamífers. Malgrat això, segons Bouzas, la població de porc senglar no ha disminuït, sinó que al contrari. D'altra banda, la crisi no ha afectat el nombre de socis de l'Associació de Caçadors. Les xifres es mantenen similars als anys anteriors. Emprenem a continuació el bloc comarcal. Les obres del Mirador de l'Ebro es reprendran i s'hi faran 250 habitatges més. Estem parlant de la macrourbanització de l'Aldea, que es va aturar fa 3 anys en plena crisi de la construcció. La crisi de la construcció va deixar a mitges la macrourbanització de la finca de la Palma a l'Aldea, on la immobiliària Martín Safadesa preveia la construcció d'un miler d'habitatges. Així, Mirador de l'Ebro es va quedar amb 170 habitatges gairebé acabats de construir, però sense cap servei instal·lat i, per tant, mai es van arribar a estrenar. L'actuació urbanística rebrà un impuls abans d'acabar-se l'any, ara que Martín Safadesa ha superat el concurs de creditors. Hi haurà una injecció econòmica a l'obra que permetrà dotar-la dels serveis necessaris, encara que s'haurà d'actuar per fases. En aquest sentit, part de la urbanització ha estat adquirida per una entitat bancària que ha comunicat a l'Ajuntament de l'Aldea la seva voluntat de construir entre 250 i 300 habitatges a la finca de la Palma. Actualment, els únics serveis que es podrien posar en marxa a Mirador de l'Ebro són el gas i l'electricitat. En canvi, la urbanització no té garantia d'aigua potable per a tota la superfície ni xarxa de telefonia. Un 10% del sòl de la urbanització passarà a ser de la propietat municipal i l'Ajuntament n'ha ofert una part a la Generalitat. La proposta es va concretar en una reunió que va tenir lloc fa uns dies entre el conseller Recoder i l'alcalde de l'Aldea. Parlem ara d'agricultura. La campanya citrícola s'inicia amb més qualitat i menor producció. Els pagesos, cooperatives i magatzems de les Terres de l'Ebre han iniciat la collita de cítrics amb la recol·lecció de les varietats més primerenques de mandarina, com ara la Marisol. Segons les previsions del Departament d'Agricultura de la Generalitat, enguany es produiran al territori al voltant de 175.000 tones de cítrics, una xifra similar a la de l'any passat, repartits entre 143.000 tones de mandarines i 30.800 de taronges, i amb una producció concentrada principalment a les comarques del Baix Ebre i el Montsià. Pel que fa a les mandarines, la producció creixerà enguany fins a un 20% respecte a l'any passat, mentre que de taronja s'encolliran fins a un 40% menys que la campanya del 2010-2011. La raó d'aquest descens de taronges la trobem en la meteorologia, ja que el fred i les gelades de l'hivern passat van provocar una floració valoració molt baixa dels arbres, segons es destaca en l'informe de previsions elaborat pels tècnics d'agricultura de la Generalitat. La Clemenules es manté com la varietat principal al territori, amb un 60% de la producció. La seva recol·lecció encara es farà esperar unes setmanes i suposarà el moment àlgid de la collita entre els mesos de novembre i gener. Segons ha explicat el Diari de Tarragona, Quim Segura, director general de Mercocàmera, empresa comercialitzadora de cítrics amb seu a Amposta, enguany la qualitat dels cítrics de les Terres de l'Ebre és molt bona. Amb tot, el que resulta una incògnita són encara els preus que es pagaran. Els musclaires dels alfacs perden un 80% de la cria. L'elevada temperatura de la segona quinzena d'agost i la primera de setembre ha perjudicat greument els productors de moluscos del Delta de l'Ebre. Com que la collita de musclos ja estava gairebé acabada, la que se n'ha ressentit és la cria del musclo. Així, segons la Federació de Productors de Moluscos del Delta de l'Ebre, FEPROMODEL, a la badia dels alfacs s'ha perdut un 80% de la cria de musclo, mentre que al fangar només hi ha un productor afectat, s'ha afirmat. Aquest episodi de mortalitat condicionarà la collita de l'any que ve, ja que les cries, que ara mesuren entre 3 i 4 centímetres, es podrien comercialitzar el mes de maig que ve. Enguany s'han produït uns 2,8 milions de quilos de musclos als alfacs i 800.000 quilos al fangar. Tot i que la meitat de productors tenen la collita assegurada, l'elevat preu de la llavor, 0,90 euros al quilo, fa que en compren menys de la que tenien a les muscleres. El vent que acostuma a bufar a la badia del fangar ha fet que les pèrdues siguin molt menors que els alfacs. I a continuació parlem d'energia nuclear. El Consell de Seguretat Nuclear ha destacat l'elevada cultura de seguretat de la central nuclear d'Ascó, tot i que ha identificat alguns problemes de comunicació entre la sala de control de la central i els operaris que treballen sobre el terreny que s'estan esmentant. Així ho reflecteix l'acte de la visita de juliol, que va analitzar 16 successos notificats per la central el 2011 i el resultat es va tenir en compte abans de prorrogar la llicència d'explotació dels dos reactors per un nou període de 10 anys. El Consell de Seguretat Nuclear va determinar en el seu informe que les causes de la meitat dels successos analitzats tenien un origen recent i que es podrien atribuir en la seva majoria a inadequades pràctiques de treball, com una eventual falta de comunicació entre els treballadors i la sala de control de la nuclear. En tot cas, els inspectors van constatar que s'estaven portant a terme les mesures correctores pertinents. I en declaracions a Europa Press, la mateixa associació de nuclear Ascó Vandellòs, operadora d'ambdues nuclears, va constatar que s'està treballant amb el personal de la planta amb formació i entrenament específic. I a continuació tractem una notícia curiosa. Les oliveres mil·lenàries del Montsià ja tenen padrí. Oriol Romeu va expressar el seu orgull pel fet de ser el primer padrí de les oliveres mil·lenàries i espera que aquest gest serveixi per motivar moltes més persones i institucions a apadrinar aquest ric patrimoni. Segons Romeu, la campanya d'apadrinament ha de donar un impuls a unes oliveres úniques que s'han de donar a conèixer arreu del món. L'Ajuntament d'Ulldecona obsequia Oriol Romeu amb un llibre sobre aquest municipi del Montsià. Li va atorgar la insígnia que porten els regidors de la corporació. Per la seva banda, l'Associació Territori del Sénia va regalar a Romeu un lot amb botelles d'oli de les oliveres mil·lenàries i un llibre sobre aquesta iniciativa. Oriol Romeu va signar dues samarretes, una de la selecció espanyola i l'altra del Chelsea, que va donar per a la mancomunitat de la taula del Sénia. L'acte es va dur a terme al costat de la Farga, l'olivera més gran de Catalunya. I anem ara cap a Prat de Comte. El que va començar com el somni d'un petit poble s'ha convertit una dècada després en un dels esdeveniments més significatius de les Terres de l'Ebre. La Festa de l'Aiguardent de Prat de Comte a la Terra Alta ha complert aquest cap de setmana 10 edicions. Els poc més de 200 habitants del poble han obert un any més les portes de casa seva per convertir-les en estants únics on rebre milers de visitants. El context econòmic ha fet aprimar la mostra a dos dies i l'alcalde Joan Josep Josep Malràs ja ha parlat d'un nou cicle per a la festa, adequant-la a les necessitats d'avui. L'alcalde va remarcar que la festa ha estat un model del que estan molt satisfets i que ha situat Prat de Comte al món. I un incendi forestal a Ulldecona va cremar ahir 5 hectàrees de vegetació a la TV3314. Els bombers de la Generalitat de Catalunya van treballar ahir amb 12 dotacions terrestres i 7 mitjans aeris en un foc de vegetació al terme municipal d'Ulldecona. L'avís del foc el va fer un particular a les 2 de la tarda, tot indicant el punt on veia fum, entre altres punts quilomètrics 3 i 4 de la carretera TV3319. Això va obligar a tallar aquesta via que uneix Ulldecona i la Sénia i va desviar el trànsit per la TV3314. El dispositiu d'extinció es va posar en marxa immediatament i comptar amb la col·laboració dels bombers de Castelló, que van enviar un camió i un helicòpter. El foc es trobava situat a un paratge agrícola entre el Molí de l'Arbolí i les Tosses, dins el terme d'Ulldecona. Segons les informacions facilitades, l'incendi va afectar una casa i un vehicle a una de les finques agrícoles, on no hi havia ningú. No hi va haver evacuacions preventives. I estem ara dels esports. La Cala no passa de l'empat davant la Sénia, però s'apropa al líder. El primer equip de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar no va passar de l'empat en el partit que el va enfrontar a la Sénia el dissabte passat, i no perquè no es mereixés la victòria, sinó perquè el bon ofici i la veterania per una banda i el porter de l'equip del Montsià per l'altra ho van impedir. El partit es va disputar amb molt de vent, cosa que va dificultar el control de la pilota. A la primera part, un llarguer de Dani Gerard, que en la mateixa jugada es va lesionar, va ser l'ocasió de més perill de la Cala. A la segona, amb el vent en contra, els caleros van recuperar part del seu joc, mostrant-se superiors en els darrers 20 minuts, on es van concentrar fins a 4 clares ocasions de marcar. Tot i l'empat, la Cala continua tercera a la classificació i aprofita l'ensopegada de l'Ampolla per situar-se a només 2 punts del líder. Per tant, recordem el marcador: l'Ametlla 0, la Sénia 0. Empat. Pel que fa a la classificació, tal com hem comentat, tercers a la classificació darrere del Perelló. Per tant, líder l'Ampolla amb 12, el segueix el Perelló amb 11 punts i la Cala en tercera posició amb 10. El proper partit de la Cala serà contra el Móra la Nova a Móra. Repassem ara els titulars que han protagonitzat la jornada d'avui. Comença la temporada de caça amb bones perspectives. El passat cap de setmana es va obrir la temporada de caça general a l'Ametlla de Mar. Des de la Junta de l'Associació de Caçadors del municipi es valora positivament l'inici de la temporada i es preveu unes bones perspectives. Les obres de Mirador de l'Ebro es reprendran i s'hi faran 250 habitatges més. La macrourbanització de l'aldea es va aturar fa 3 anys en plena crisi de la construcció. La campanya citrícola s'inicia amb més qualitat i menor producció. Els musclaires dels alfacs perden un 80% de la cria. La temperatura de l'aigua de la badia del Delta de l'Ebre ha superat els 28 graus durant més de 8 dies seguits. El Consell de Seguretat Nuclear destaca la seguretat de la central nuclear d'Ascó. Les oliveres mil·lenàries ja tenen padrí. El futbolista del Chelsea, Oriol Romeu, fill d'Ulldecona, ha apadrinat dissabte els arbres monumentals situats al territori de la Sénia. Una dècada mostrant l'art de destilar aiguardent i portant el nom de Prat de Comte al món. I un incendi forestal a Ulldecona va cremar ahir 5 hectàrees de vegetació a la TV3314. Pel que fa als esports, hem parlat del primer equip de la Cala, que no passa de l'empat davant la Sénia, però s'apropa al líder. El marcador final va ser 0-0. I fins aquí l'actualitat informativa d'aquest dilluns al Control de Sons, acompanyat Maria Martí, i us ha parlat Olga Tomàs. Moltes gràcies per la seva atenció.